Radio Vilafranca.
Obrim la tercera hora al Penedès en xarxa. A mi m'agrada definir aquest espai com un petit KitKat, com un punt i a part del brugit diari, de l'actualitat, del soroll, de la rutina, del dia a dia. És el Feinejant en Filosofia, que signa setmana sí, setmana no. Pere Martí, bon dia.
Bon dia a tothom.
Tot i que de tant en tant també ens atrevim amb l'actualitat, també l'entomem.
Sí, 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 perquè al final tot el que puguis reflexionar, pensar, analitzar, sempre deriva d'allò que vius. No hi ha aquesta desconnexió aparent. És evident que quan hi ha una obra molt elaborada teòricament costa de veure aquesta connexió. Però sempre deriva d'allò que Aristòtil en deia l'admiració. I que jo de tant en tant dic la paradoxa.
Canvia, eh?
És que l'admiració prové de la paradoxa. Allò que diu, veus i dius, i què passa? Com és? D'on ve? Però bé, avui començarem parlant d'alguna cosa que segurament no t'esperes, no s'espera l'audiència, del senyor don José María Aznar López.
Què dius ara?
Això que sents.
Bé, no ha marxat mai del tot, però ara darrerament ha tornat a la palestra.
Això és el que ara comentarem, perquè la seva ombra, tot i que no, potser no en som del tot conscients, és molt allargada i condiciona, tot i que no ens n'adonem, el nostre present de moltes maneres. Per exemple, ell fou el primer en obrir les fronteres de l'estat espanyol de bat a bat a la immigració econòmica, que no, com es pensa habitualment, a l'asil polític, a la immigració econòmica. Amb un objectiu molt clar, la precarització del mercat de treball per poder així afavorir l'empresariat que aconseguia unes condicions laborals extremament favorables, sous molt baixos, per no dir quasi bé d'esclavisme, sense haver d'enfrontar-se amb sindicats ni vagues, etc. Una política, cal dir, que fou seguida al peu de la lletra per tots els governs espanyols posteriors, ja fossin de dretes com d'esquerres, i perdó per l'oxímoron, eh? També fou el senyor Aznar que impulsà les dues primeres grans regularitzacions massives d'immigrants econòmics. Una política de nou que també fou seguida fil per randa per tots els governs posteriors, com avui dia podem constatar en l'actualitat més actual. També devem al senyor Aznar l'èmfasi especial en la recentralització del país, un procés que ja s'havia iniciat amb altres governs, amb la Loaba, però que ell va donar un impuls definitiu amb un objectiu molt clar i, a més a més, manifest, obertament declarat: convertir Madrid en una ciutat capdavantera a primer nivell mundial. A costa, evidentment, de xuclar de la resta del país, de Catalunya i dels països catalans especialment, com sabem molt bé nosaltres. De nou, aquesta estratègia política fou seguida fil per randa per tots els governs, de tots els colors polítics. I així ens trobem amb Madrid-Espanya i Espanya-Madrid, de la ínclita Ayuso, l'Espanya vaciada, o el fet que es repeteix de manera, doncs, ja pràcticament consuetudinària, de que a Catalunya s'executa el 40% del pressupost i a la Comunitat de Madrid un 140%. I podríem seguir,
Sí, però no ens facis més mal, que la llista és infinita.
No és el tema exactament aquest avui. Perquè també és mèrit del senyor Aznar haver aportat una de les nocions clau per donar cobertura ideològica a la precària transició espanyola: la noció habermasiana de patriotisme constitucional. Una noció sota el paraigua de la qual el nacionalisme espanyol, que és ultramuntà i supremacista, com tots sabem, s'ha pogut ocultar dissimulant les seves vergonyes, tant de cara a l'exterior com de cara a si mateix. I, per tant, una altra aportació decisiva a la política espanyola d'un individu que semblava que no donava gaire de si, l'home, eh? I déu-n'hi-do, eh? A primera vista enganyava. Però potser em diràs, bueno, tot això està molt bé, però què treu cap ara parlar d'un postjubilat com aquest? Un postjubilat que, de fet, no s'acaba mai de jubilar del tot.
No, i a més és l'autor de la frase aquesta, quien pueda hacer, que haga.
Efectivament, no marxa ni mai guarràs, però és que, a més, cada cop que obro la boca, uns quants ens posem a tremolar. Doncs bé, de seguida t'ho explico.
Vinga.
I espero que també la benèvola audiència pugui seguir el fil del que a continuació desenvoluparem. Perquè, com la majoria d'aquestes reflexions quinzenals, sempre hi ha algun element concret, algun fet recent que desvetlla tots aquests elements que desenvoluparem a continuació. El fet en concret són unes declaracions d'un dels personatges que cada cop va prenent més el paper d'estendard de l'espanyolisme català a Catalunya, el novel·lista Javier Cercas. D'aquest senyor ja en vam parlar en un programa ara farà poc més d'un any, justament per l'anterior Sant Jordi, degut a una entrevista institucional que li feu al president de la Generalitat d'aquell moment, que és el mateix del Cara, i que una entrevista en aquella jornada tan assenyalada amb aquest perfil de personatge, de fet, el vam llegir com la constatació definitiva que la política de pacificació i tornada a la normalitat, que era el nucli central dels plans del PSOE per Catalunya, havia arribat ja a bon port. S'havia complert definitivament. És com si diguéssim el gong, o per ser més adequats, el cornetí que anunciava canvi de tercio en aquest país. Ara, però, ens situem en un altre moment i en una altra situació. És la celebració del 50 aniversari de l'autoanomenat Diari Progressista del País, és a dir, El País. Dins d'aquests actes hi ha una entrevista amb un individu que ha fet un llibre sobre aquest tema, casualment el senyor Javier Cercas.
Casualment.
I al llarg d'aquesta entrevista, que tracta del diari El País, però ell, ves per on, troba l'ocasió de deixar anar a la perla següent, que transcric literalment. El nacionalisme català, i ara comença la cita literal, no és feixisme, és una altra cosa, és més perillós que el feixisme. Una declaració que anava perseguida i seguida d'altres animalades que no mereixen ni l'esforç de transcriure-les. Però si no mereix l'esforç de transcriure-les, potser diràs, i per què en parlem?
Per què surt a col·lació aquest senyor?
Per què treus ara tot això? Doncs per una raó molt senzilla. Perquè quan hi ha unes declaracions d'aquest calibre, això serveix per posar damunt la taula una de les paradoxes que durant més temps em va preocupar i sorprendre. Com era possible, com se's podia explicar que un ultranacionalista supremacista pogués, tan tranquil, tan panxo, acusar del mateix que ell era, és a dir, de ser un ultranacionalista supremacista, a un altre. Com era possible això, aquesta espècie d'oxímeron? Poc a poc vaig anar entenent, però, el mecanisme, després de donar-hi alguns toms. Com es podia fer aquesta acusació sense cap escrúpol? Com era possible aquest impossible? Acusar des del nacionalisme a un altre de nacionalista. I així vaig començar a veure s'ocultava als seus ulls i als dels altres el seu propi nacionalisme. I aquesta és la, diem-ne, troballa teòrica que voldria compartir amb tu i amb la pacient audiència al llarg de les següents explicacions. Aquest és un mecanisme que és molt eficaç, a la vegada que subtil i malèvol, i és molt útil per mistificar la ideologia i els prejudicis propis i posar-se en situació de poder-los retreure als altres. D'entrada, si demanes a gent quan cerques, i de casos com aquest en trobem no només a Espanya, malauradament en trobem a tot arreu. Si demanes gent com cerques, si són nacionalistes, automàticament et respondran, segurament de males maneres, com vas a parar, que si pretens insultar-los o què. Amb gent d'aquest tarannà, abans ja ho he insinuat, no val la pena discutir, perquè si són capaços de negar l'evidència, que és la forma de validació de la veritat més potent, qualsevol altre tipus d'argumentació no els faran ni una rascadeta. Però si no val la pena discutir, i sí que val la pena interessar-se, i no només val la pena, sinó que és indispensable, sobre què han dit els seus congèneres ideològics, els que s'han dedicat a fonamentar teòricament aquest tipus de posicions. I veure com se les han enginat per fer aquesta quadratura del cercle, no? Per poder un nacionalista retreure a un altre nacionalista, sense cap vergonya i escrúpol, que sigui nacionalista. Comencem. El primer i més natural mecanisme per justificar aquest tipus de posicions seria el d'establir una diferenciació radical entre nacionalisme bo i nacionalisme dolent. I automàticament escriure's ells el nacionalisme bo. Aquesta fórmula, però, no està la que està escollit per la majoria dels intel·lectuals, repeteixo, no només d'Espanya, sinó internacionalment. Els intel·lectuals que s'han dedicat a aquestes qüestions, especialment aquells que són nacionals de nacions que tenen el seu estat, han rebutjat aquesta fórmula i només l'han treballat, tot i que de manera limitada, s'ha de dir, molt limitada, alguns intel·lectuals que pertanyen a nacions que encara no tenen estat i, per tant, que han de reivindicar els seus drets nacionals per poder existir. Però fins i tot en aquests casos, de manera limitada. Pel que fa a la resta d'intel·lectuals, més que de mirar, d'esbrinar la problemàtica, perquè és problemàtica, diferenciació entre nacionalisme bo i nacionalisme dolent, es va optar de manera molt, molt majoritària per decantar totalment la balança i dictaminar inapel·lablement que, i en això cal dir que l'estela del nacionalisme alemany els va posar més fàcil, dictaminar inapel·lablement que tots els nacionalismes són intrínsecament perversos. No n'hi ha de bons ni de dolents, tots són intrínsecament perversos. Amb aquesta operació, amb aquest diagnòstic, evidentment s'estalviaven discussions i polèmiques i podien enviar, així, sense més, ni haver de dedicar massa atenció, al quarto fosc directament a tots aquells que enarboressin alguna reivindicació nacional, etiquetant-los de xenòfobs, supremacistes, excloents, racistes, violents, identitaris, i tot el que hi vulguis afegir.
Hi ha consens, en aquest sentit?
Universal.
Carai.
Sí, lamentablement, però és així. Nacionalisme està proscrit. Els nazis hi van col·laborar. És fàcil, o sigui, és evident. Però al darrere hi ha aquest altre objectiu. És un mecanisme molt simple i efectiu, però que té un petit hàndicap, que és que encara que tots aquests que condemnen el nacionalisme es considerin a ells mateixos, en realitat, nacionalistes bons, com que ara ja no ho poden dir públicament perquè ells mateixos s'ho han prohibit, doncs han d'inventar alguna fórmula teòrica que els permeti expressar aquest sentiment d'identificació amb la pròpia nació. Però en aquesta fórmula teòrica no pot aparèixer ni nació ni nacionalisme. Una primera alternativa va ser patriotisme, que feu fortuna en molts indrets, per exemple, als Estats Units, on fins l'arribada de Trump a ningú se li acudia parlar de nacionalisme, ara ja és una altra cosa. I això ho podem constatar, per exemple, en produccions fílmiques del nacionalisme nord-americà, com la èpica pel·lícula titulada precisament The Patriot. Ara bé, aquesta proposta en el nostre país no va tenir tanta sort. Per què? És perquè aquesta noció estava ja colonitzada per la tradició franquista. Era un element clau de la seva política, per molt que s'escarrecessin...
Podia maquillar, eh?
No es podia maquillar. Dios, patria y rey, la unitat de destino era massa potent.
Pesa molt.
El nostre país aquí no colava. Una altra alternativa que va aparèixer amb força fou la de republicanisme. Que en el nostre estat, i especialment a Catalunya, ha relat amb força. Però més enllà de la discussió teòrica que podríem tenir sobre aquesta qüestió, molt interessant, però que no podem abordar aquí, també en el nostre estat tenia un problema, una dificultat difícil de superar, per no dir insuperable. I és que l'estat espanyol s'havia casat ja des de feia molt de temps amb la monarquia borbònica. I, és clar, una república monàrquica, una monarquia republicana, encara que tingui les tragaderes molt grans, no hi ha qui som pas. Tot i que hi va haver gent que ho va intentar.
Es va intentar, sí.
Ho va intentar. Però no, això era massa. I llavors és quan retrobem per fi el senyor Aznar. I mira per on el senyor José Mari té una idea genial i troba la manera de sortir de l'atzucac, de desfer el nus gordià. Diu, per què no ens apropiem del concepte habermasià de patriotisme constitucional? I així matem d'espardals d'un tret. No apareix ni nació ni nacionalisme, ni tampoc república. Tot i que, per ser rigorosos, els peperos, i especialment Aznar, no eren gaire monàrquics, eren molt més monàrquics del PSOE. Però llavors ja ens podem declarar, sense manies, patriotes. Però no patriotes d'Espanya i de la seva unitat de destino universal, no, sinó de la Constitució. Jugada mestra. La Constitució, doncs, passa a partir d'aquell moment a exercir, almenys sobre el paper simbòlic que sempre havia exercit i que, de fet, en el fons, sempre ha continuat exercint la noció de pàtria, la unitat d'Espanya. Però ara, això sigui sota una fórmula molt més vendible, molt més adequada al mercat intel·lectual internacional. Per això, des de llavors, la Constitució s'ha convertit en quelcom intocable, quasi bé sagrat. No se li permet a ningú de més tenir la Constitució. Per això, quan el nacionalisme català va plantejar el seu desafiament a l'Estat, la reacció fulminant, contundent i violenta de l'Estat no fou sota l'epígraf «Defensa de la pàtria», sinó sota l'epígraf «Desacatament a la Constitució». Per això...
Pecat capital.
Clar, perquè què és el que simbolitzava realment la Constitució? Per això l'actual i preparat monarca que patim es va permetre el luxe en aquells moments de deixar anar animalades com «La democràcia és complir la llei», que en realitat volia dir «acatar la Constitució». O els policies cridar «democràcia, democràcia». Una Constitució que, i aquí apareix una altra paradoxa, si bé exigeix una adhesió inquebrantable vers el contingut concret de la qual aquesta adhesió no té tanta importància. Els partits que més criden a favor de la Constitució mostren una indiferència total als seus articles i els incompleixen sense cap mena d'escrúpol. Per què? Perquè, en definitiva, el text constitucional s'importa un rava.
O fan canvis d'amagatotis.
L'únic que els interessa és el seu ús com a símbol que permet amagar el seu ultranacionalisme. Ara bé, quin és l'origen d'això? Abans ho hem dit amb l'adjectiu. És Jürgen Habermas. Habermas és potser un dels últims filòsofs prestigiosos de la segona meitat del XX, igual que l'escola que pertanyia, l'escola de Frankfurt. La seva teoria més coneguda és la teoria de l'acció comunicativa, que després en parlarem. Per poder situar, ja anem malament de temps.
4 minutets. Sí. Veig que avances, guió.
Sí. La tesi de Habermas... ens hem de situar en el context. I el context és el final de la segona... després de la Segona Guerra Mundial, la postguerra. Una cosa que no s'acostuma a tenir mai, o gairebé mai en compte, és que Alemanya va ser derrotada totalment. El que passa que en lloc de fer desaparèixer la població, com passa en altres casos històrics en què la derrota és total, en aquest cas el que es va dictaminar és que el que es va prohibir es va, com si diguéssim, portar els alemanys a haver d'abjurar del seu passat, de la seva història nacional i fins i tot de la seva cultura. Però, malgrat tot, s'havia de reconstruir Alemanya. El pla Marshall i tot això, i a més perquè abans, davant hi havia els comunistes i tot això. Llavors, s'havia de donar-los algun tipus d'element d'identificació col·lectiva. El primer que es va introduir va ser la noció de democràcia, ja que la democràcia havia sigut l'estandard que havien portat les potències aliades com a justificació
no?
de la seva lluita. No? Bé, no tots els aliats, ja ho veu un aliat que això de la democràcia no li interessava gaire. I el poble alemany, evidentment, va assumir aquest valor plenament, però no n'hi havia prou. Això no dona prou cohesió per generar una societat amb perspectives de futur realment potents. Llavors, què s'havia de fer? Què es podia fer si no se podia apel·lar al passat nacional per donar aquesta coherència? Llavors és quan intervenen els intel·lectuals com Habermas, que s'havien preguntat quin és el fonament de la convivència, perquè és el temps que li havia tocat viure, i arribat a la conclusió que hi havia uns valors, uns conceptes fonamentals bàsics sobre els quals tothom estava d'acord implícitament, que eren els que permetien després el debat, la discussió social de forma constructiva. Des del punt de vista polític, doncs, també. Això és el que ell va arribar a la conclusió. I la Constitució, com el resultat d'aquest acord entre tots els ciutadans alemanys, esdevenia aquest fonament, no? Ell va portar aquesta idea a l'extrem i va considerar que la Constitució podia ser considerat com a condició de possibilitat de la convivència del poble alemany, quelcom quasi bé previ a la nació. I, per tant, quelcom que mereixia l'adhesió del nacional alemany, ja que la via anterior estava tapada, com a nou fonament. Això és el patriotisme constitucional. Clar, ara podem entendre com és que aquí a Espanya la cosa va funcionar també, perquè la situació és pràcticament paral·lela. És pràcticament paral·lela. Van venir com en ell el dit, el passat proscrit, i ara tenim un nou fonament que ens recull a tots els espanyols, però aquest nou fonament dura el que dura. Mentre la transició va ser aquest moment delicat, es va mantenir el consens fins que va arribar, per exemple, un senyor que era el jefe de tota la judicatura espanyola, el senyor Lesmes, que l'any 2017, arrel dels fets de Catalunya, a la inauguració de l'any judicial va engegar-ho tot per l'aire i va dir allò tan clar de que la indissoluble unitat de la nació espanyola, el basamento último nuclear e irreductible de todo el derecho del Estado. A partir d'aquest moment, ni Constitució ni la unitat d'Espanya és el fonament. I mica en mica la qüestió doncs, es va normalitzant, com ja sabem tots. Però queda un reducte, aquests els que s'anomenen a si mateixos progressistes, antitot, cosmopolites, etc., que encara s'aferren com un clau roent amb això. Però ara, després de tot el que hem començat i hem desenvolupat, ara potser quan sentiu aquests esgargamellant-se en públic, no som nacionalistes, no som nacionalistes, potser podrem veure més fàcilment que ells el que volen dir és sí, sí, som nacionalistes, però som dels bons, no som ni excloents ni supremacistes, però no ho podem dir perquè ens ho hem prohibit nosaltres mateixos i llavors ens hem d'inventar tots aquests eufemismes, hem de pervertir el llenguatge de mala manera per ocultar tot això. Quan el sentiu, doncs espero que ara més fàcilment els veieu al llautó i els engegueu ràpidament a pastar fang. I si pot ser, ben llardós.
Moltes gràcies, Pere Martí. Fins aquí 15 dies. Adéu.
Fins la propera.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, ara passa un minut de 11:45. Repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat penedesenca en aquest darrer flaix de notícies. Cubelles i Cunit reclamen a Salut la segregació de la seva àrea bàsica per millorar l'atenció sanitària. Actualment, els centres d'atenció primària de Cubelles i Cunit comparteixen personal i serveis, una situació que dificulta cada vegada més garantir una atenció sanitària de qualitat als veïns de dos municipis que han experimentat un notable creixement demogràfic en els darrers anys. Davant d'aquest escenari, els ajuntaments de Cubelles i Cunit han reclamat a la Generalitat de Catalunya la segregació de l'àrea bàsica de salut que actualment comparteixen. Segons els dos alcaldes, la segregació permetria reforçar i millorar l'atenció sanitària amb dos municipis. Actualment, els dos centres comparteixen plantilla i compten amb una única direcció. La separació també comportaria una ampliació significativa dels horaris d'atenció, especialment durant els caps de setmana. En aquests moments, el CAP de Cunit no ofereix servei ni els dissabtes ni els diumenges, fet que obliga els seus veïns a desplaçar-se fins a Cubelles, on sí que hi ha atenció de 8 del matí a 8 del vespre. Fora d'aquest horari, els usuaris han de recórrer als serveis d'urgències de l'Hospital Sant Antoni Abat, a Vilanova i la Geltrú, o de l'Hospital Sant Camil, a Sant Pere de Ribes. Per aquest motiu, els dos alcaldes enviaran una carta conjunta a la consellera de Salut, Olga Pané, per traslladar-li la necessitat urgent de segregar l'àrea bàsica de salut Cubelles-Cunit. Tant Cassanyes com Fonoll consideren que no poden esperar arribar als 20.000 habitants al llindar establert actualment per la Generalitat per impulsar una segregació d'aquest tipus. Convocat per aquest dimarts ple de l'Ajuntament d'Olèrdola. Per aquest dimarts, 2 de juny, s'ha convocat a 7:45 del vespre sessió ordinària de ple de l'Ajuntament d'Olèrdola. En l'ordre del dia s'inclou la pròrroga del contracte de serveis d'assistència tècnica i informàtica, així com la rectificació d'un error aritmètic de les ordenances fiscals. Altres acords previstos són la modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball per la creació de 5 nous llocs de treball. També es contempla l'aprovació d'una modificació de pressupost i la modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2024-2027 per a l'anualitat 2026. Durant el ple també es preveu debatre fins a 3 mocions. Una presentada per Esquerra en commemoració del Dia contra la LGTBI-fòbia i altres dues que traslladen al ple 3 formacions que comparteixen el govern municipal d'Impulsem Olèrdola, Esquerra i PSC sobre urbanitzacions i la millora de l'etapa educativa 0-3 anys. El ple es podrà seguir en directe des del portal de videoactes de l'Ajuntament. Xiulen a la regidora d'Esports de Sant Sadurní durant la festa de cloenda de la Unió Esportiva Sant Sadurní. Aquest dijous passat, durant la intervenció a l'acte de cloenda de la temporada de la Unió Esportiva Sant Sadurní, la regidora d'Esports, Aranza Molina, va rebre xiulets des de la graderia i bona part dels representants del club i de la junta directiva li van donar l'esquena. Aquest gest públic, protagonitzat davant desenes d'infants i joves de l'entitat que participaven a la festa, s'assuma a la posició que en els darrers temps el club ha posat de manifest, assenyalant la regidora de manca d'interès i inoperància en bona part per la situació que s'arrossega al voltant de les obres i la remodelació del camp de futbol. Tot i ser presents altres representants del consistori, com el primer tinent d'alcalde Pedro Campos, Aranza Molina va ser l'única regidora de l'Ajuntament que enguany va prendre la paraula en el torn de les intervencions institucionals. Olesa de Bonesvalls celebrarà la 39a festa d'homenatge a les persones grans. Olesa celebrarà aquest proper diumenge la 39a festa d'homenatge a les persones grans del municipi. L'acte tindrà lloc a les 2 a la sala gran del centre cívic. El menú inclourà fideuà, mandonguilles amb salsa, aigua, vi, pastís, cava i cafè. La celebració serà gratuïta per a les persones majors de 65 anys empadronades al municipi i comptarà amb l'actuació del MAC Farbuc.
Penedès en xarxa. And
now the end is near. Amb la Montserrat Ferraro, coach i psicòloga, tenim cada 15 dies aquestes trobades que anomenem Com ser tu. Montserrat, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui tornem a posar al centre els infants que juguen a esports, que juguen a futbol, que juguen a bàsquet.
Sí, sí, que fan qualsevol tipus d'esport, però resulta que en els esports aquests més coneguts estem tenint una moguda que val la pena evidenciar-la. I la moguda és que tant a nivell de futbol com a nivell de bàsquet s'està creant la tessitura en la que tu estàs jugant amb un club i hi ha altres clubs que et venen a demanar quan estàs una miqueta més.
Amb el teu club de casa, del poble, de la teva ciutat, no?
Exacte.
Amb els amics.
Estàs jugant amb el teu club.
On t'hi han portat el pare i la mare i de cop i volta ve un club més gran, potser d'una altra ciutat.
Sí, pot ser més gran o inclús de la mateixa tessitura que el teu club està passant, que això ja és el que ens ha fet donar encara més volta. Dius, a veure, el que està una mica més enllà ve i et busca perquè t'ofereix millors condicions. Aleshores, què està succeint? Doncs està succeint que la gent, òbviament, estan buscant més xavalets, ok, fins aquí arribaríem, però estem creant una juganesca exactament igual que el rendiment professional. Els estem fent creure als xavals que d'aquí van a figures. No estem mesurant el que s'està fent, no s'està mesurant. I els pares estan, ai, és que li han vingut a demanar dos clubs.
Cofois, no? Perquè el venen a buscar.
El venen a buscar, però dic, però si és un club que és exactament igual que el teu, inclús té menys quantitat de socis.
No, i a vegades és més gran i és d'una altra ciutat.
A vegades
ciutat,
sí, però a vegades
clar,
no.
També comporta molta més exigència
a
una edat jove.
Sí, sí, ara anirem. A vegades és inclús més
exactament
baix que el teu.
Exactament igual.
El número de socis. I resulta que et venen a buscar perquè algú se n'ha enterat i venen i et busquen.
I et fitxen.
I està tàcit. Tu ara et poses en el lloc del club que tu estàs fent créixer un xaval i ve un altre que s'ha enterat i te'l vol pillar. Vale? O sigui, ara ja dono les dues versions. A veure, hi han dues tessitures. Una, que està molt bé créixer en un entorn, fer uns companys, que en recordeu-se'n, que no anem a fer amics, però sí amb uns companys quan juguem, perquè tots estem competint, o treballant en equip, o competint entre nosaltres, que és tàcit. Aleshores, en vez de generar això, et generen que tu creixes aquí i llavors pots anar en qualsevol dels altres perquè dona la impressió de que els altres et tractaran millor. Alerta, perquè estem venent això. Jo ara me poso en la posició de club.
I que ets
la
bo,
mentalitat.
No? Destaques. En
sí,
el moment
destaques,
que et venen a
però
buscar, és que
seràs
bo.
Més bo amb ells, no amb aquests. Clar, la història és que cal que jo, com a club, pugui parlar amb l'esportista i dir-li, anem a veure, clar que ets bo, t'estem entrenant, ets tàcit... Bueno, això ja són una sèrie de coses que la poso i entre parèntesis, perquè també es dona i també li generen dificultats a la canalla, sí, en el cas que trobéssim cloable, que es canviés, vale? L'altre és que es canviï perquè viu més a prop, li han dit que està, si t'ho sento molt, parlem amb el club. I llavors, anem a l'altra tessitura. Un altre club, que és una mica més grandet, ve i et demana, bueno, ja ens estem anant cap a la professionalitat, quasi bé, només falta que paguin per canviar els nens de lloc, vale? Que he sentit alguns llocs que ho fan. Que els hi paguen el transport, clar, si han de fer algun transport, la negociació...
Clar, sovint hi ha més quilòmetres pel mig.
Clar, la negociació va per aquí, però canvies la teva tessitura.
Quilòmetres aleshores, a canvi d'hores de son, de
sí,
menjar com
sí,
Déu mana...
Sí. A veure, si la teva progressió és anar a un altre club, això, jo com a regidora esportiva i com a persona, ja ho sabeu, que treballo en psicologia a l'esport, hem treballat moltíssim...
Ex-esportista.
Ex-esportista del rendiment, doncs, i entrenadora. Doncs el tema és... Quan arriba un límit amb el teu equip o en el teu club que ja no pots treure més...
Créixer més, no?
Per créixer és important que el teu club tingui nexes amb altres clubs més grans per créixer, d'acord? ¿Vale? Aleshores, això és una tessitura del fluir natural. Però no s'estem referint a això. Estem referint a cada cop i volta estàs creixent, ve un altre i està tractant la situació com si fossis un esportista del rendiment professional que venen a comprar-te. I com això ho endomen els pares.
I a més tu t'emmiralles en els teus ídols, no? Que
sí.
Una mica la situació és semblant, no?
Exacte. I llavors pots trobar-te alguns pares que diuen, bueno, pues és divertit, no, pues està maco perquè els estimulen. Ok, però s'us ha acudit pensar que no tothom arriba a dalt?
La gran majoria.
S'us ha acudit pensar que l'esport té un valor increïble perquè és molt important que els xavals treballin en esport, treballin en equip, però que el més important no és que visquin el marrón que tenen els professionals, perquè recordo un entrenador boníssim de futbol que en una reunió ens va dir l'esport té uns valors increïbles, com la columna vertebral, que perd el seu nom quan comença el cul. I l'esport, els valors de l'esport, perden el seu nom quan comença la professionalitat. ¿Vale? Per tant, és una columna estable, els valors que pot transmetre l'esport, però quan comencem a la professionalitat, anem al cul. Aleshores, tinguem-ho present.
I parlem d'infants, no clar, som madurs per clar, entomar tots aquests canvis, pair-los.
Tinguem-ho presents, o sigui, és, pues mira, valora que t'estan valorant, vull dir, ajuda els teus fills a dir...
Tu no recomanes el fitxatge, el canvi?
Depèn, si tens que millorar i pots millorar, pues clar que sí, hi ha circumstàncies que ja inclús jo ajudava a dir, no tinguis que, no et queis aquí al vincle perquè et sembli que fas inclús malament, tens possibilitats, necessites créixer. Jo he assessorat, perquè estic dient que en aquest cas sí, però el que s'està donant és una juganesca, com si anessin a fitxar els xavals, com si fossin figures...
Estrelles.
Aleshores, estem creant-li un reality show quan després el que no estem prevenint és la frustració.
Que arribarà tard o d'hora.
Clar, per tant, jo no estaria en contra si aquest reality show es plantegés com reality show. Mira, nois, ara que estàs brillant i tal, aprofita. Si després arribem o no arribem, ni et preocupis. Ara et venen a buscar, t'agrada aquest lloc. Vale, però no, si jo em canvio aquí, que penso que he de ser una figura alerta.
Però segons quina edat és complexa viure-ho d'aquesta manera,
no? Els que tenen que viure-ho bé són els pares.
Parlem dels pares i les
mares. Els que tenen que explicar-ho correctament són els pares.
Al final són els que prenen la decisió.
Bueno, i són els que transmeten els valors a casa. Els nens poden aprendre molts valors a l'esport, però si tu ets acompanyes i tu treballes amb els teus fills i no estàs allà fotent-li, pagant-li bronca a l'entrenador perquè penses que tu saps més que l'entrenador de futbol. Si intentes ser un pare que costa, no dic que no, un pare una mica adaptat a ser un pare de nens esportius, val? Aleshores, és el que tu li transmets els valors, és el que sempre hem dit en psicologia de l'esport, fent sessions de pares. Quan arriba el teu fill o la teva filla a casa, què has guanyat o has perdut? No és aquesta la primera pregunta. La primera pregunta és què tal, com us ha anat, us heu passat bé? Sí, si vols que sigui la segona pregunta, fes-la, però com a segona, com a primera, no, que t'estàs projectant, que sembla que l'únic que t'importa és guanyar o perdre. I dius, home, és que anem a guanyar. Sí, però si començo a jugar, és que no tinc ni punyetera idea, el meu equip comença a perdre, vull dir, jo com a criatura dia, aprendre ben, no m'esforçaré perquè l'any que ve comencem a guanyar tots els partits. És dir, no podem aprendre sense fallar. L'errada és el primer pas per aprendre. I quan comences a fer un esport, tens que començar a errar. Vull dir, i si tenim que ser un equip per posar-nos d'acord i perquè hi hagi una sincronia entre tots, no és senzill. I depèn molts cops també de l'entrenador, de l'estimulació, de la motivació que ens... I és algo que s'ha d'anar harmonitzant. I potser hi ha un xavalet que és bonet i amb aquell equip no tira. Jo ara mateix estic en temes de vòlei també, estic en diversos esports, en gimnàstic i tal, però hi ha un tema de vòlei que tenim que veure com rescatar persones que podien estar progressant però es queden bloquejades i que l'entrenador no ho està veient.
Aquí un fitxatge sí que podria ajudar-los.
Aquí podria jugar el que la persona intentés sortir i anar a buscar, que això ho han fet. I com a gimnasta hi havia una nana que vam ajudar que sortís del CAR, perquè en el CAR s'estava quedant limitada. El tipus d'entrenament...
El CAR és l'excel·lència, en principi.
Sí, doncs va sortir del CAR i, en canvi, ara està disfrutant del seu últim any, perquè ja, com hem treballat psicològicament i ens coneixem de fa temps, ja ella ha volgut disfrutar del seu esport. No està dient, vull ser la Nàdia com en ets, sí. Vull gaudir, està fent INEF, està encantada amb els seus companys, ella ha fet això, l'altre ha fet allò, i ha tingut una lesió i s'ha recuperat abans perquè treballaven psicològicament per accelerar i per fer tot el que poguessin fer perquè tingués lesió, i quan hi ha lesions intervenim psicològicament també. Aleshores, com aquesta, molts casos, o sigui, ostres, jo no, vull dir, molts cops quan comences a jugar, pues bé, vull ser pues com tal, com qual, però el que t'importa és vull ser un bon jugador, que ja els dic als pares. Jo vull ser un Messi, no, això no existeix. Jo
tots
vull
volen ser Messi, doncs.
Sí, però clar, no existeix, perquè estàs volent ser una altra persona i no
és
ho seràs mai.
És un milió, no?
No ho seràs mai, una altra persona, seràs el Toni, que haurà sigut reconegut com el millor jugador de l'any. Vale? Si vols això, pensa que tu com a Toni arribaràs a ser el millor jugador de l'any. Pues jo vull ser el millor jugador de l'any. Vale, aquí podem intentar lluitar. Llavors hem de saber realitat objectiva. Quin és el camí que jo he de fer per aconseguir això? Quins són les hipoteques que hauré de donar? I si realment faig una valoració, tinc l'habilitat, la possibilitat, el cos, la mentalitat...
La maduresa
per anar
en
direcció de tot això.
Perquè, com deies, hi ha hipoteques, hi ha sacrificis.
Vale, si estic disposat, vale, però si el que l'únic que vull és l'ego, no, doncs jo vull fer, però després no tens capacitat d'esforç, no vas a entrenar perquè els teus amics se'n van a jugar allà al parc i dius, ara no vaig a entrenar avui. Llavors dius, exactament, quin és el plantejament? Aquests són els valors que hem de treballar. A l'esport sí que ens transmet uns valors, que és la capacitat d'esforç. Els companys se'n poden anar a jugar, tu entrenes i això t'ajuda...
El treball en equip, no?
El treball en equip. Això t'ajuda a tenir una disciplina que no és una obligació, és diferent. La disciplina és que tu vols alguna cosa i saps que has d'anar repetint coses cada dia per aconseguir aquest alguna cosa. No és una obligació, és un caminet. Aleshores, jo el faig i amb això aconsegueixo coses. Que després jo no arribo a ser la millor jugadora de futbol de l'any, però jo he après a guanyar tot això. Jo aplico la meva feina o aplico la meva família.
A la vida, no? Al final.
Són valors. És que, de fet, hem de veure que són valors. I no estic dient, ai, no s'ha de competir. No, sí que s'ha de competir per superar-me sempre a mi dintre del rànquing. I he de saber on estic per saber a on vull anar aquest any, a on vull anar l'altre any. I si en algun moment dic, ja està, doncs ja està. Però no que m'ho tinguin que dir, perquè jo sempre pensi que arribaré a ser
Messi,
aquella figura no sé què, i resulta que ningú m'hagi dit res, tothom m'ho deixi creure, em faixin el fitxatge i ja està. Mira, per rematar-ho et diré un procés.
Digues.
Jo he treballat amb el Barça, ¿vale? He estat 2 anys en el hoquei del Barça, he treballat altres temes amb diferents jugadors, ¿vale? amb el hoquei júnior i algun sènior aterritzava per fer valoracions. Aleshores, quan un puja, va pujant, i va canviant a vegades perquè és bonet i ara dius, ah, doncs mira, vaig a jugar allà. I va canviant i va entrant en diferents equips. Però arriba un punt en què, per exemple, si entra amb el Barça o entra amb el Madrid o entra un dels equips que són més top, és que ja no es veu la diferència perquè tots, més o menys, tenen les mateixes qualitats. I aquí tens que treballar-te la humilitat. Llavors la pregunta és, per què carai no l'hem treballat abans? Per què no hem treballat mentre fèiem el procés la humilitat de saber que ets vàlid, però els altres no, per no ser tan vàlids com tu en futbol, són menys, m'entens? Perquè quan tu comences a veure alguns que són com tu, llavors ja no et valores com a persona, que això ens ho hem trobat molts cops. Dic, però quina tonteria. Una qüestió és la teva personalitat esportiva i l'altra és la teva persona. Aleshores, quan trobes gent igual, tindrien que estar contents. Perquè això estimula la teva competitivitat al màxim per poder veure per on millorar dintre d'un moment en què tots més o menys som iguals. Busca la diferència. Jo faig entrevistes de feina amb el món empresarial. Què és la diferència que tu m'aportes o com pots aportar a la meva empresa? Quina és la diferència que tu pots aportar amb aquest equip? I això serà un enriquiment. Per tant, ens estem oblidant molts cops de parlar a la persona i estem creant uns escenaris que fan creure als nens que ja són figures quan resulta que no és necessari sempre arribar a figura. O sí, si tens les possibilitats, posa-hi tot sobre l'assador i ves els caps de setmana a portar el teu fill a que jugui els partits, perquè resulta que veus que està progressant i li fa il·lusió. I que sigui ell el que deixa d'anar amb els amics,
aquesta
no tu.
Aquesta qüestió és clau, i
no
li fa il·lusió.
Exacte.
No només a tu, no?
Per això et dic, i que sigui ell, no tu,
que
el que dius, no,
que
has d'anar a fer el... Vull dir que a vegades sí que és veritat que en l'adolescència volen com abandonar i els pares estan allà per apoyar, però forçar és innecessari, perquè si forcem algun cop és que ens estem projectant. Vull dir, amb la natació s'ha vist moltíssim. Pare i mare que eren nadadors i allà forçant els fills. I hi ha anècdotes que us explicaria, però ens allargaríem, no?, d'una nedadora que va parar i ja estàvem treballant psicològicament, va parar i anava a primera, va deixar passar la primera, la segona, la tercera i ella va picar quarta.
Expressament?
Sí, perquè va dir que no volia que guanyessin els seus pares. Bona aquesta, eh?
Molt.
Això va ser a Madrid.
Amb
una competició nacional, sí. I la noia, molt bona a nivell esportiu, em van demanar d'anar a col·laborar amb ells, amb companys que tenim a Madrid. Llavors vam començar a treballar i vam aconseguir que ella acabés disfrutant de l'habilitat perquè era bona.
Era bona.
Sí. I quan acabés la temporada, llavors decidí fer un altre esport. El que intento dir és que el compromís també és important. Si apuntes a la canalla amb una activitat extraescolar i de cop i volta, ai, no m'agrada, bueno, doncs acabes la temporada i l'any que ve apuntem un altre.
Respectem el compromís amb la
exacte,
resta, no?
Exacte, exacte. I això...
És un valor també ensenyar.
És un valor dels pares. I no tens que obligar, senzillament és assumir, acaba de desenvolupar-te, acaba de relacionar-te. Ai, és que hi ha problemes en l'equip, és que hi ha aquesta que és no sé què... Bé, tu ets més important que les dificultats que hi hagin aquí, anem a tirar endavant, acaba de fer aquest esport i ja veurem si tanta complicació a la temporada que ve, no hi ha cap problema, canviem, però la temporada que ve. Una altra cosa és que hi hagi un assetjament o una situació greu que inclús intentem també afrontar-la perquè la canalla no es quedi amb la sensació d'indefensió, perquè quan marxes no t'enfrontes, però no necessites enfrontar-te amb dents, sinó enfrontar-te en què les coses són teves, no dels altres, molts cops. L'equip és teu, és per tu, igual que també és per l'altre. Però si l'altre està fent-te fora, tu tens el teu lloc allà. I si hi ha resta de persones que t'estan apoyant, que això s'ha donat el cas, no tens per què sortir per la porta de darrere. Vale?
Ens queden uns minuts. Jo volia tornar a una qüestió que has dit a l'inici, que és la frustració.
Sí.
Si no es transmeten uns valors correctes, la frustració
es
apareix
dona.
De seguida,
es dona.
Mal gestionada, pot ser un drama.
Bueno, clar, és que llavors, si jo crec que m'estan fitxant, perquè jo soy bueno, i dic, bueno, d'aquí ja m'estan fitxant, l'escenari aquest que estem creant, aquest és el risc del que estem creant. Vull dir, estem imitant els jugadors professionals perquè la canalla se senti jugadors professionals, i no ho són. Vull dir, tenen que veure quin és el seu camí, i elegir, decidir moltes hores per obtenir aquest camí, que ara ja es comencen a fer alguns programes amb la que es pensen que no és com fer uns vídeos i sortir i guanyar diners, vale? Vull dir, perquè resulta que estic explicant com es fan les coses. No és tan senzill arribar a ser figura. Vull dir, totes les persones que han arribat a Dan han tingut els seus esforços.
Molta disciplina,
molta història, bueno, i un enfoc de vida diferent, igual que els músics.
Amb moltes renúncies,
clar,
també.
Clar, aleshores, no és això de, ai, mira, que jugo a futbol, que m'aplaudeixin, que això és l'ego. No, és la tasca. La tasca és treballar, treballar i treballar amb una direcció que a tu t'agrada per arribar a assolir-ho. Aleshores, s'ha de veure el camí. I llavors, si realment jo estic disposat a fer aquest camí, vale. I dius, home, doncs jo he deixat tantes coses per ser figura... Qui és que molts xavals t'ho diuen que no els hi planteges? Home, no, jo vull jugar bé i que m'aplaudeixin. Vale, doncs ja està. I si t'encanta i t'enamora el futbol, tira milles. Si t'encanta i t'enamora, ja veurem on arribes. No és negar-li, és obrir-li el camí per veure si realment vol fer aquest camí o el que vol és que l'aplaudeixin. Això s'ha de valorar moltíssim, perquè la frustració ve quan vols que t'aplaudeixin. Quan realment t'estan comprant aquí, o sembla que et comprin perquè et diuen, ah, vine aquí, ai, mira, dos, i ara tinc que decidir en quin hi vaig. Va, estem jugant, no?, la professionalitat extrema, que aleshores penso que tot serà així la meva vida, no? I llavors, no, perquè a mi com ja em pagaran, com ara ja em busquen, després ja em pagaran, i dius, perdona, t'has de currar, eh? Has de seguir entrenant, que siguis bo, que tinguis un talent, si no l'entrenes, no et serveix a la llarga. Per tant, tenim que seguir entrenant.
I malgrat el talent, pocs arribaran a aquest escenari.
Clar, aquest talent l'has d'entrenar i has de saber fins a on arribaràs amb ell. Vale? I no s'ha de tallar la porta, sinó s'ha de dir això, que per arribar a això has de dedicar-t'hi quasi exclusivament i estudiar, evidentment, perquè en una
al
batalla...
Al mateix temps.
Sí, perquè això ho hem fet, és una batalla guanyada de la psicologia.
Parlem
de l'esport.
Parlem d'edats en què, vale? L'ensenyament és obligatori,
clar,
ara.
Clar, vull dir, aleshores són batalles que les hem guanyat en psicologia de l'esport, que és important, no? Aleshores, clar, has de veure que tot això és important. Mira, posem un exemple similar. Si tu vols dedicar-te a la música, hi ha un punt abans de començar a fer batxiller, vale? Acabes l'ESO, llavors pots decidir si entres a un liceu, si entres a uns... I comences a canalitzar-ho tot amb una carrera de música. Això vol dir totes les teves hores centrades en això. Aleshores, ah, és que jo sóc músic. Bueno, si tens oïda ja està bé, però no faràs la carrera de música. I quan li planteges a algun xaval, perquè la mare diu, ai, és que ho fa molt bé. Sí, ho fa molt bé, eh? Perquè tenen moltes habilitats en música. Es porten a fer les proves, la prova la poden aprovar, però resulta que no volen seguir aquell camí. Hem d'escoltar els xavals, que ja ho dèiem en un altre programa. Hem d'escoltar el que volen fer. I sobretot, hem de dir que el dia a dia es fa amb la tasca. I la tasca és la que pot portar a ser el millor jugador de l'any. Però has de veure quins són els passos progressius i has d'enamorar-te del que fas. Has de posar-hi amor al jugar a futbol. Has de gaudir. Si només ho estàs fent perquè t'aplaudeixin, no és el que realment o l'esquema que et donarà un valor. Si ho estàs fent perquè disfrutes, tirar milles i ja veurem fins on arriba. No es tracta de tancar portes, es tracta de no crear il·lusions que després ens portin a la frustració. I crec que aquest sistema no han pensat amb la canalla i no han pensat que arriben uns tants, que està molt bé, però és que tots els altres tenen un valor. I han de poder gaudir d'haver arribat en aquest punt i ser bons. No solament que els senyalin amb el dit, sinó saber ells mateixos que són bons. I dit això, per rematar-ho, el que he pensat és que es tindria que fer una pel·lícula. Es tindria que fer una pel·lícula en la qual el triomfador fos un nano que gaudeix del seu esport i arriba desenvolupant totes les seves capacitats. Quan realment es volia fer que els nens practiquessin esport, teníem una reunió, perquè jo estava també a Col·legi de Psicòlegs i amb altres entitats, i vam pensar que l'ideal seria que les tres bessones fessin esport. Que només transmetent que les tres bessones fan esport arremblaríem molta canalla que podria gaudir i tenir ganes de fer esport. I es va fer, vam parlar amb la Rosa Capdevila, es van parlar dintre del que és l'Escola Catalana de l'Esport, i llavors es va facilitar i les tres bessones tenen uns episodis d'esport. Aleshores, per això dic, potser caldria fer una pel·lícula en el que l'heroi i el triomfador fos aquell que ha guanyat i ha triomfat tant i se sent tan bé i ha desenvolupat el seu esport, encara que no necessàriament tingui que ser assenyalat per la societat. Perquè penseu una cosa, els que assenyalen, assenyalen avui, però demà ja no. Demà ja no, vull dir, això no dura. Això és momentani, la fama és momentani. Per tant, l'important és la satisfacció d'haver-te sentit que et desenvolupes i que ets una persona satisfeta amb tu mateix.
Una satisfacció escoltar la Montserrat Ferraro els dilluns al Com si tu. Gràcies, bona setmana.
Bona setmana.
Tornarem demà a partir de les 9:06. Adéu-siau.